Bon dia, dilluns 18 de desembre i ja passen 8 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Dilluns 18 de desembre, benvinguts al repàs de l'actualitat d'aquesta nova jornada. Comencem setmana i ho fem explicant-los que una vegada més la Conca de Barberà s'ha solidaritzat amb la Marató de TV3 enguany enfocada en les malalties infeccioses. Els càlculs a hores d'ara ens situen a l'Espluga de Francolí amb una aportació d'uns 3.500 euros. Encara falta de la confirmació d'alguns dels actes del municipi, però aquesta és la xifra que a hores d'ara l'Espluga ha portat a la Marató de TV3. Per exemple, el sopar popular al pavelló del Casal, una vegada més, doncs ha reunit centenars de persones, en aquest cas, doncs 130 persones en el pavelló del Casal. Farem un breu repàs en aquest informatiu diari d'algunes de les xifres i dels actes celebrats a la Conca de Barberà en motiu d'aquesta Marató de TV3, però també obrirem plana política perquè segueix la campanya electoral prèvia aquestes eleccions d'aquest dijous 21 de desembre i, de fet, està ja en el seu tram final. I ahir diumenge la CUP a Montblanc va celebrar el seu acte, l'únic a la Conca de Barberà, ho va fer a Montblanc en la sala de les Corts Catalanes. Avui ampliarem aquesta informació i us explicarem quins van ser els principals motius i argumentaris de la CUP a la Conca de Barberà. I de fet, aquest dilluns Junts per Catalunya també celebra un acte de campanya i ho faran precisament a l'Espluga de Francolí aquesta tarda al vespre a l'Auditori Carulla Font. I també en aquesta jornada d'avui els volem explicar altres iniciatives, com per exemple la Cursa de la Llufa, també una iniciativa solidària que celebra a l'Espluga de Francolí, que dedicarà els seus beneficis a la Marató de TV3 i que celebrarà el dia 28 de desembre. I alhora els parlem també d'una altra proposta, la de diorames de Nadal que estrena aquesta setmana l'Associació de Jubilats de l'Espluga. Aquestes són notícies i aquests són els continguts que ara us expliquem aquí a l'Espluga FM Ràdio. Benvinguts.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bé, com dèiem en portada, un any més, municipis de la Conca de Barberà han celebrat nombroses propostes, en total més d'una trentena, amb l'objectiu de sumar donatius per la Marató de TV3, que enguany s'ha dedicat a la investigació de les malalties infeccioses i que, com saben, doncs, al llarg de la jornada d'ahir, diumenge 17 de desembre, es va celebrar aquest programa de ràdio i televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Doncs bé, fem un petit repàs a aquestes xifres, als actes que s'han celebrat en primer lloc a l'Espluga de Francolí. Com saben, d'una banda, hi havia convocat aquest sopar solidari un any més, de fet, ja en aquesta setena edició, i es va celebrar al pavelló del Casal de l'Espluga de Francolí amb actuacions musicals i de dansa, i en total va sumar la participació de doncs, prop de unes 130 persones que van sopar en aquest espai, en el pavelló del Casal. El sopar va aconseguir sumar 2.200 euros de recaptació en benefici de la Marató de TV3, i alhora també volem repassar avui altres iniciatives a l'Espluga de Francolí, per exemple, la que va convocar l'Associació de Pessebres Vivents de l'Espluga de Francolí, que van pintar aquesta part, volíem dir, del fragment del megamural dels pessebres vivents de Catalunya, dissenyat aquest mural per Suso Camunyes. Doncs des de l'Espluga es va pintar una de les 22 peces que formaven aquest megamural. En total es van sumar 102 euros recaptats per la Marató de TV3. També es va celebrar una altra proposta, en aquest cas al llarg de tot el cap de setmana. La Libèl·lula Solidària va vendre les peces, aquests detalls del tallaret de la llar. Ho van fer des de tant dissabte com diumenge, per exemple, a la botiga Maria José Decoració, i va sumar 700 euros de donació a la Marató de TV3. I encara una darrera proposta de l'Espluga de Francolí, que es va celebrar ja fa uns dies, justament el divendres 15 de desembre, va ser un esmorzar solidari amb aliments naturals a l'Institut Joan Amigó i Callau, en què hi van participar els alumnes i professors del centre, tota la comunitat educativa en conjunt, va recaptar 405 euros per aquesta marató de TP3. En total, a hores d'ara, amb aquesta xifra provisional, doncs se situa als 3.500 euros de donació. En aquest cas, encara ens faltaria sumar-hi els actes de la Germandat de la Santíssima Trinitat, com els explicàvem doncs, en la jornada del diumenge, van celebrar un vermut solidari amb els acudits i els monòlegs dels germans Martínez Garí. Aquesta xifra encara no la coneixem, per això els dèiem que de moment, provisionalment, l'Espluga Francolí ha portat 3.500 euros a la marató de TV3, cal sumar-li aquesta proposta de la Germandat de la Santíssima Trinitat i també la cursa de Llufa, que encara s'ha de celebrar, com els explicarem tot seguit, el 28, volíem dir, de desembre, dia dels Sants Innocents. Bé, per exemple, fem un repàs, en aquest cas, un vertical ràpid en totes aquestes xifres de la Conca de Barberà. Els dèiem més d'una trentena d'actes celebrats a la Conca de Barberà, un gruix principal aquest cap de setmana, altres doncs, també des de principis de mes pràcticament s'han anat celebrant a molts municipis. Per exemple, comencem per Barberà de la Conca, que ha sumat uns 1.600 euros de recaptació amb dues propostes, d'una banda una xocolatada popular i de l'altra el sopar solidari de la marató que van celebrar també l'Associació de Joves de Barberà de la Conca. Seguim amb més propostes, per exemple, a Blancafort de Caral. Aquesta sí que ja es va fer a principis de mes i va superar els 500 euros d'aportació amb un sopar solidari i un bingo també per la marató de TV3. A Conesa gairebé han fregat els 1.000 euros amb un concert de Nadal solidari i la subhasta de coques. Ho va organitzar l'Ajuntament de la Població. També amb la participació de l'Associació de Fills i Amics de Conesa, que van participar, com els dèiem, amb aquesta subhasta de coques. Això es va fer, però, ja a principis d'any, en el 21 de maig, aquesta proposta doncs, que es va celebrar i que d'aquesta manera van retenir aquesta quantitat de donacions i que ara han aportat a la marató de TV3. Continuem amb d'altres municipis que també han fet la seva aportació. Per exemple, Les Piles, que ha sumat més de 1.100 euros amb, per exemple, el Mercat de Santa Llúcia, que van celebrar doncs, el dia 10 de desembre, amb aquestes donacions, també en les que es va sumar la recaptació aconseguida amb l'esmorzar popular, que també van fer aquest dia del Mercat de Santa Llúcia d'enguany. Per exemple, a Montblanc encara falten moltíssimes xifres per confirmar, però sí que les AMPES de les escoles van celebrar aquestes activitats, per exemple, tallers o una flash mob, entre d'altres, i les xifres doncs, encara estan per confirmar, però en la mesura que ho coneguem, doncs els hi ho explicarem. Per exemple, a Santa Coloma de Caral també s'han celebrat tres activitats. D'una banda, les AMPES també de les escoles han celebrat activitats. Per exemple, al Cor del Roure, l'escola de Santa Coloma de Caral, es va fer una xocolatada solidària. S'ha de fer, rectifiquem, serà aquest dimecres 20 de desembre, per tant encara òbviament no coneixem l'aportació. Sí que ja s'ha fet el Festival de Màgia, que va sumar 840 euros, i també s'ha celebrat aquest cap de setmana a l'Escola Badruna de Santa Coloma de Caral una jornada educativa en el marc de la Festa de Nadal de l'escola, que es va dedicar també a aquesta marató de TV3. Per exemple, altres activitats que s'han fet a Sarral, com per exemple el berenar solidari organitzat per l'Associació de Jubilats de Sarral, que va sumar 2.500 euros d'aportació a la marató de TV3. Hi ha altres propostes que s'han fet a Sarral que encara no han confirmat les xifres. A Senan han sumat fins a 200 euros amb el concert de Nadal amb la coral Terpiscore, que va ser aquest passat diumenge, justament ahir, a les 6 de la tarda a l'església de Santa Maria. Doncs aquesta és l'aportació que ha pogut fer Senan. També es va celebrar un berenar solidari. A Solivella, per exemple, també altres activitats n'han fet tres, una de les quals ha sumat fins a 1.000 euros. I bé, seguiríem així, per exemple, amb els 5.500 euros que els explicàvem fa uns dies a Vimbodí i Poblet. Aquesta és la recaptació que va sumar al municipi de la Conca de Barberà. I afegim una darrera, força alta, el berenar popular i també la projecció d'un vídeo divulgatiu a Vallfogona de Riucorb, que ha sumat prop de 1.500 euros també de col·laboració a la Marató de TV3. Es va celebrar el passat 9 de desembre. Doncs bé, aquestes són les xifres. Les anirem coneixent i sumant. Encara, com els dèiem, hi ha actes que s'han de celebrar i d'altres que encara no han confirmat la suma de tots els diners recaptats en aquesta marató de TV3. Continuem amb d'altres notícies, ara sí, obrim la plana política.
El teu portal informatiu de proximitat.
La CUP ha celebrat aquest diumenge a Montblanc l'únic acte de campanya a la Conca de Barberà, centrant el focus en el paper de la societat civil en el procés independentista, amb, per exemple, l'1 d'octubre i els dies posteriors com a màxim exponent. Tot i això, lamenten que l'endemà de la proclamació de la República les denominades estructures d'estat no estaven fetes. De cara a les eleccions del 21 de desembre, sostenen la via unilateral com l'única sortida i aposten per exercir la sobirania des dels pobles i ciutats amb una societat i institucions compromeses. La CUP va explicar així els seus plantejaments polítics al claustre de Sant Francesc de Montblanc en una sala de les Corts Catalanes pràcticament buida, amb poc més d'una desena d'assistents. D'entrada, Roger Sosa, regidor de la CUP a Montblanc, resumia el camí que ha seguit el procés català, destacant que no ha estat cosa només d'una persona i tancava la seva intervenció apostant per la via unilateral per construir la República. Escoltem, doncs, a Roger Sosa, que és regidor a l'Ajuntament de Montblanc per la CUP.
Tot el procés aquest d'aquí, que ja deien des de Madrid com des d'aquí a Catalunya, que no depenia d'una persona, no era una persona, no era el projecte d'una persona, sinó que era un projecte col·lectiu. I s'ha anat demostrant al llarg d'aquesta legislatura. I sobretot, al final de la legislatura s'ha demostrat molt més a partir de les CDRs i d'altres i de les diferents mobilitzacions que hi ha hagut i que encara hi ha.
Qui també va participar en aquest acte va ser Lourdes Quintero, candidata de la CUP a Tarragona, que va reivindicar el paper municipalista de la seva formació, assegurant que és des d'on es genera la transformació. Quintero va ser crítica amb la proclamació de la República, ja que considera que no va ser prou ferma, mentre que les reaccions de l'Estat eren ja previsibles perquè va apuntar és hereu del franquisme. Escoltem doncs una de les intervencions d'aquesta candidata per les eleccions precisament del Parlament de Catalunya d'aquest 21 de desembre a Tarragona, a Lourdes Quintero, qui destacava aquesta proclamació doncs, de la República que assegurava que no va ser prou ferma.
Qui ha de reconèixer la República són els parlaments del món, no els governs, són els parlaments, i el que no s'ha fet és enviar una carta de petició a tots els parlaments del món dient que et reconeguin. Bueno, primer publicar-ho al DOC, fer-ho legal, no? És la teva legalitat, i enviar-ho al Parlament.
Lourdes Quintero també assegurava que s'ha centrat molta de l'atenció en el president Puigdemont i, de fet, va anomenar-lo una estrella de cinema. Escoltem aquesta intervenció de Lourdes Quintero.
L'altre problema que jo veia era el fet d'haver convertit el president Puigdemont en una estrella de cine, que feia doncs, que fins i tot jo, és que les meves companyes de feina em deien «Lu, és que no haguessin pensat mai que ara estiguessis esperant que el Puigdemont proclamés la República amb aquestes ganes, perquè realment doncs, jo hi confiava, no sé, mira, vull dir, eren totes aquelles emocions barrejades, no?, que ell sortia i llavors ve, oh, és que avui ja té la porta oberta, tancada, bueno, tot allò que vam crear en aquells dies. Això també crec que va fer-nos destensionar perquè van donar això, van donar tot el que és el nostre destí amb només una persona que hi confiàvem, perquè també s'havia, no?, creat aquest personatge d'aquesta manera.
En l'acte d'aquest diumenge a Montblanc, la CUPaire també va posar sobre la taula tres motius pels quals la CUP ha d'estar al Parlament de Catalunya. D'una banda, va destacar que ha estat el tensor i fiscalitzador imprescindible perquè tot acabi succeint. També considera que és l'única força feminista i transformadora. I, finalment, Quintero va remarcar que la sobirania s'ha d'exercir des dels municipis. L'escoltem.
De que la CUP ha sigut el tensor i fiscalitzador imprescindible perquè tot pogués acabar succeint. No? El dia que es va proclamar la República però es va suspendre, que crec que va ser el 10 d'octubre, sí? Una hora abans va ser quan Puigdemont va dir no, aquí no es proclama la república, no? Llavors va ser la CUP qui va acabar de forçar tot. En molts altres moments ha sigut la CUP la que ha acabat, no, de tensar, de forçar i sobretot de fiscalitzar.
Bé, doncs en aquest cas aquest va ser l'acte de la CUP, com els dèiem, sobretot apostant per la sobirania des dels pobles i ciutats, també remarcant el compromís de la societat, deien, davant del derrotisme i aquesta via unilateral per fer front al 155 i construir així la república. Continuem amb la campanya electoral perquè viu els seus últims dies, per tant s'intensifica, però els partits que tenen representació a la comarca i de fet fan campanya a la Conca Barberà encara no han acabat aquests actes i avui us en destaquem un més.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Junts per Catalunya presentarà la seva candidatura a l'Espluga aquest dilluns a les 8 del vespre a l'Auditori Carulla Font amb la participació del cap de llista per Tarragona, Eusebi Camp de Pedrós, i els candidats de la Conca de Barberà. La candidatura que encapçala Carles Puigdemont repetirà la fórmula que va utilitzar la setmana passada a Montblanc quan va ja celebrar el seu acte central de campanya a la Conca de Barberà. En l'acte d'aquest dilluns a l'Espluga hi participarà, com els dèiem, el cap de llista per Tarragona, Eusebi Camp de Pedrós, l'alcalde de Barberà de la Conca i número 11 de la candidatura de Junts per Catalunya, Marc Rovira, i la número 13 de la llista, l'espluguina Dolors Sabater. També es comptarà amb una intervenció gravada de Carles Puigdemont des de Brussel·les i la participació de l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. Això serà, com els dèiem, aquest dilluns a les 8 del vespre a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga de Francolí. En farem el seguiment a esplugafmradio.cat. També us l'explicarem com estem fent tots aquests dies en els actes de campanya per aquestes eleccions del 21 de desembre. Aquests actes que es fan a la Conca de Barberà, doncs també us els explicarem en aquest espai, en l'informatiu diari de l'Espluga FM Ràdio.
Més informació a esplugafmradio.cat.
I ara sí, tanquem l'actualitat política marcada per aquesta campanya electoral que viu els seus últims dies a les portes d'aquestes eleccions del 21 de desembre. Unes eleccions atípiques, una campanya, de fet, també atípica i que doncs, els estem explicant aquí a l'Espluga FM Ràdio. Dèiem, tanquem aquesta plana de l'actualitat per seguir amb altres iniciatives. Ara anem cap a una que mescle la iniciativa solidària amb l'esportiva.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bé, ja ho introduïm una mica abans. La cursa de la Llufa de l'Espluga de Francolí, organitzada pel Club Atlètic Esplugui, es tornarà a celebrar enguany i ho faran, com més habitual, el 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, i enguany doncs, amb certes novetats que vam poder conèixer aquest passat cap de setmana, aquest dissabte, en l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio. Va, comencem aquest repàs de les propostes que ens presenta enguany aquesta cursa de la Llufa de l'Espluga de Francolí. D'entrada, quatre possibilitats per participar-hi. D'una banda, la cursa d'adults de 3.400 metres, que enguany també es podrà fer caminant, però en aquest cas doncs, més curta, de 1.700 metres. Per tant, enguany és una de les novetats que s'obre aquesta cursa de la Llufa, que permet així participar també caminant amb un recorregut més curt. Per tant, la cursa d'adults és de 3.400 metres i la caminada, o la cursa que es pot fer caminant, doncs és més curta, amb 1.700 metres. Pel que fa a les curses infantils, fins a 5 anys el recorregut serà de 200 metres i de 5 a 8 anys els infants doncs, podran fer un recorregut de 500 metres per sumar-se en aquesta cursa de la Llufa. Per fer-ho, les inscripcions es poden fer tant a la llibreria i papereria Índex com a l'Ajuntament de l'Espluga pel preu de 4 euros, que com abans els explicàvem doncs es destinaran íntegrament a la Marató de TV3. Coneixem algunes de les iniciatives que va destacar Eva Bonet, representant del Club Atlètic Espluguí, en l'Infosport. Per exemple, va destacar que enguany, en els moments previs durant les inscripcions en la recollida dels dorsals, volíem dir, i també d'escalfament, es farà un taller de zumba en aquesta plaça de l'Església.
Ens va fer aquesta proposta i mentre la gent fa les inscripcions, ens posem els dorsals, ens preparem, els més petits fan les seves curses què tal si fem una mica de zumba? I ens va agradar molt la idea, així ens anem escalfant i fem ambient, i queda molt divertit.
Aquesta és una de les iniciatives que enguany s'incorpora, però l'altra és que també molts dels actes d'aquesta cursa de la Llufa, així com l'entrega de premis, es faran en el pati, volíem dir, de l'antic hospital per fer front al fred. En les darreres edicions és veritat que va fer molt de fred i enguany doncs volem fer passar el fred d'una banda amb aquest taller de zumba i de l'altra puguem fer aquests actes dins de l'antic hospital. Més iniciatives en el marc d'aquesta cursa de la Llufa, els destaquem, per exemple, el que es repetirà enguany, que és aquesta coca amb xocolata calenta. D'una banda, la xocolata calenta, que aporta la formació permanent de l'Espluga, i d'altra banda, la coca patrocinada un 50% també per les pastisseries del municipi. I d'altra banda, doncs, també es farà sortejos de premis, i tots els beneficis, com els dèiem, es destinaran a la Marató de TV3. Sobre els orígens d'aquesta cursa de la Llufa, que viurà, si no ens equivoquem, la tercera edició enguany, Eva Bonet explicava doncs com va sorgir la iniciativa.
I ens vam engrescar a fer la cursa de la Llufa, que és una cosa més distesa que la cursa de l'estiu, que la cursa de l'estiu és molt institucional, és de les primeres de Catalunya, la cursa de l'estiu. I aquesta, la cursa de la Llufa, doncs això, em diu una cosa divertida, que sigui això, no? Divertit, distès, i que pugui col·laborar, que pugui córrer tothom, perquè 3 quilòmetres tothom els pot fer, perquè ningú t'obliga a córrer, o sigui, si vols fer un tram corrent i un tram caminant, doncs tu mateix.
Destaquem ara els horaris d'aquesta tercera edició de la cursa de la Llufa de l'Espluga de Francolí, com els dèiem, el dia 28 de desembre, a partir de 4:45 de la tarda. De fet, a partir de les 4 ja començaran aquestes classes de zumba, com els dèiem, per escalfar la plaça de l'Església, i després començarà aquestes curses d'entrada, començant pels més petits, i després la cursa d'adults, enguany també amb aquesta doncs possible participació dels caminadors. De fet, ens deixem una categoria que és la de 10 a 15 anys, que podran fer el recorregut de 1.700 metres, per tant, la meitat de la cursa gran, i per tant, així també podran participar en aquesta categoria de 10 a 15 anys. Com els dèiem, les inscripcions a Llibreria Índex i a l'Ajuntament de l'Espluga, i també es podran fer mitja hora abans de la cursa, com els dèiem, el dia 28 de desembre a 4:45 de la tarda, i tots els beneficis aniran destinats a la Marató de TV3. I col·laboren en aquesta cursa de la Llufa tant a les pastisseries del municipi com la formació permanent de l'Espluga de Francolí, i també empreses i botigues de l'Espluga que han donat doncs productes per sortejar, com els dèiem, en el marc d'aquesta activitat. Aquesta és la cursa de la Llufa, una proposta que avui els donem a conèixer. En sentit les senyals horàries de 4:15, continuem encara amb més informació d'aquesta jornada del 18 de desembre. Anem acabant, els volíem dir, però ho fem encara amb una proposta cultural que estrenarà aquesta setmana l'Associació de Jubilats de l'Espluga. Es tracta d'una exposició de diorames de Nadal fets a les escoles de l'Espluga, tant a l'Escola Martí Poc com a l'Escola Badruna i també a la parròquia Sant Miquel Arcàngel de l'Espluga de Francolí. Aquesta exposició, que recull, per exemple, diorames de pessebres, s'inaugurarà aquest 19 de desembre, aquest dimarts, amb la participació de les escoles i els socis de l'associació, i obrirà les seves portes a partir del 20 de desembre, per tant, a partir de dimecres. Josep Maillo, que és portaveu de l'Associació de Jubilats, ens explicava a l'Espluga FM Ràdio quins són els motius i els orígens d'aquesta nova proposta de l'Associació de Jubilats.
Doncs mira, acostant-se ara a les èpoques aquestes nadalenques, doncs vam pensar a l'entitat, es va sortir la idea de fer una exposició de diorames tema Nadal, d'aquestes festes. Vam veure que fora un complement més a l'associació i, bueno, es va seduir la idea i vam pensar de comptar sobretot amb les escoles.
Aquesta exposició de diorames que es podrà veure al local de l'Associació de Jubilats de l'Espluga de Francolí. Continuem en aquest informatiu diari. Ara ho fem per posar sobre la taula totes les propostes que aquests dies es poden fer a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, a tots els pobles de la comarca, en el marc d'aquesta campanya de Nadal, aquestes festes de Nadal i també alguns encara actes de la Marató de TV3 que s'han de celebrar a la nostra comarca. Així doncs, amb l'Albert Grinyó i la Cristina Bosch fem un apunt cultural amb l'agenda d'aquesta setmana.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
L'agenda cultural.
Xerrada, el 5G, arriba a Solivella.
Aquest dilluns a les 8 del vespre a la sala de la Societat de Solivella, a càrrec de la companyia Vinkers Telecom.
Concert dels alumnes del Cor 1 i Cor 2 de l'Escola Municipal de Música de l'Espluga.
A la residència Jaume I aquest dimarts a 5:45 de la tarda.
Concert de sensibilització i cors de l'Escola Municipal de Música de l'Espluga.
Aquest dimecres a 5:45 de la tarda a l'Església Vella de l'Espluga.
Concert de Nadal de l'Escola Josep Porter i Rovira de Montblanc.
Aquest dimecres a 7 de la tarda al Teatre del Casal Montblanquí. A l'acabar, els alumnes faran cagar el tió.
Concert dels conjunts instrumentals i dels combos infantils i juvenils de l'Escola Municipal de Música de l'Espluga.
Aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala Folk i Torres del Casalet.
Activitats en família al Museu de la Vida Rural. Decora el teu Nadal.
Aquest dijous a les 11 de matí al Museu de la Vida Rural. A preus de 5 euros inclou l'entrada al museu.
Concert a càrrec dels nens i nenes de l'Escola de Solivella.
Titulat El millor regal del món. Aquest divendres a les 10 de matí a la sala de la Societat.
Projecció de la pel·lícula Sabatges Grosses.
Al cinema del Casal Montblanquí aquest divendres a les 10 de la nit. Es tracta d'una comèdia d'aventura Pons.
Pujada del Pessebre a l'ermita de Sant Joan.
Aquest proper dissabte a les 8 del matí, en arribar, celebració de la missa de la capella, benedicció del nou llibre de muntanya del Mirador, canvi de la senyera. Seguidament, esmorzar, col·locació del Pessebre i recital de poemes de Nadal. Tradicional felicitació de Nadal, organitzat pels ermitans de Sant Joan.
Espectacles i activitats de carrer a Montblanc.
Aquest proper dissabte, durant tot el dia, de 10:45 a 12:15 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Inflables per la canalla de totes les edats a la plaça Major.
Cursa de galets, també a Solivella.
Organitzat per l'AES, el Cargol Solivellenc, per aquest proper dissabte matí.
Festival de patinatge, l'Espluga de Francolí.
Aquest proper dissabte, a partir de 5:45 de la tarda, al Pavelló del Casal.
Concert de Nadal, a càrrec de la soprano Miracle Seguí.
A Solivella, a la Sala de Societat, aquest proper dissabte, a les 6 de la tarda.
Pessebre vivent, de l'Espluga de Francolí.
Aquest proper cap de setmana i el dia 26 es faran representacions a les 6, 6:45, les 7, 7:45 i les 8. Les entrades anticipades es poden comprar a l'oficina de turisme de l'Espluga, pessebresdelespluga.com, pessebresvivents.cat i a l'aplicació de Pessebres Vivents.
Monòleg Moleskin, de Jordi Cervera.
Aquest proper dissabte, 6:45 del vespre, a la sala Tremoleda del Casal de l'Espluga. No és un monòleg convencional, el públic no seurà a la platea i l'actriu no serà a l'escenari. Es farà una primera sessió 6:45 del vespre i una segona a les 8. L'entrada és gratuïta.
Espectacle d'animació musical amb el Tió, a l'Espluga.
Aquest proper diumenge, a les 11 del matí, a la plaça Montserrat Canals. Després de l'espectacle, els més petits faran cagar el Tió.
Cagar Tió, a Montblanc.
Aquest proper diumenge a les 12 del migdia a la plaça Major. Tot el menjar recollit anirà destinat a Càritas Montblanc.
Acte Porta un desig per penjar a l'arbre.
Organitzat per la Germandat de la Santíssima Trinitat per aquest proper diumenge a la 1 del migdia a la seu al local social. Els gegants i nans de la Trinitat obsequiaran els infants que portin un bon desig per penjar l'arbre.
Missa del Gall.
A Montblanc aquest proper diumenge a les 9 del vespre a l'església de Santa Maria de la Major. A l'Espluga a les 11 de la nit a l'església de Sant Miquel Arcàngel.
Exposició de tallers de talles escultòriques al batec de la fusta dels artistes italians Guido Diemoz i Dorino Aurier.
Al Museu de la Vida Rural fins al 14 de gener.
I aquestes són les propostes per aquests dies a la Conca de Bàrbara. Continuem ara amb les propostes d'avui a l'Espluga FM Ràdio. Avui és dilluns i la programació passa al punt de les 12 del migdia per la reemissió del programa Inquiets d'aquest dissabte, que, per exemple, va donar a conèixer la ruta de les ermites. L'Ali Puig, de Drac Actiu, ens va explicar aquesta ruta pel terme de l'Espluga, també de Montblanc, i avui la podrem tornar a escoltar. Altres propostes, per exemple, la conversa de nutrició entre Hermínia Martí i la nutricionista Helena Vidal sobre la celiaquia. També en aquest programa vam visitar la botiga El Parell de l'Espluga de Francolí. Laura Poblet, com saben, cada setmana visita un establiment de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga de Francolí. Són algunes de les propostes per aquest punt de les 12 del migdia a l'Espluga FM Ràdio. I després, doncs, la programació segueix a les 3 de la tarda la remissió d'aquest espai de l'informatiu diari i a les 4 El Padrís, aquest espai amb Joan Casanovas, en aquesta setmana setmana amb la conversa amb Josep Amill. La podreu escoltar, com els dèiem, a les 4 de la tarda. I els dilluns és dia de música i anglès a l'Espluga FM Ràdio, al punt de les 8 del vespre amb Excuse Me, amb el Carlos Fuentes i la Cristina Sanahuja. Això serà a les 8, com els dèiem, i després a les 9 del vespre el repàs del dia en un minut. I després, el conte infantil en anglès, Storytime, amb Jill Haywood. Així tancarem una nova jornada aquí a l'Espluga FM Ràdio. Quan vulgueu, i sempre des del dispositiu que preferiu, esplugafmradio.cat, a la ràdio, a la carta i també en directe. Moltíssimes gràcies un dia més per haver-nos fet costat en aquesta programació de l'Espluga FM Ràdio. Avui és dilluns 18 de desembre, tanquem aquí el repàs a l'actualitat i els desitgem un bon dilluns i una bona setmana. Adéu-siau.
Consciència per trobar l'essència, però la terra tremola i crida, s'encena, revela i crema, brindem pel que vindrà, pensant en el demà, el futur a les mans d'un present per cuidar, brindem pel que vindrà, si encara no és tard, mirem endavant, brindem pel que vindrà, pensant.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Ja se sap que les altres institucions són les que prenen les decisions a milers de quilòmetres de distància d'un lloc en conflicte, sense haver de sentir la foto agra dels cadàvers en descomposició o el regust metàl·lic de la sang assecada sobre l'asfalt. Ja se sap que a milenars de quilòmetres és molt més fàcil pontificar la no intervenció, l'abandó, que Déu faci el que vulgui, si és que existeix, i si no, que ho arreglin les feres. Els ulls d'en Franz Vodanovich no tornaran a brillar fins a la nit del 25, el 26 d'agost del 1992, quan la biblioteca de Sarajevo va ser bombardejada pels xenics serbis i un pavorós incendi va començar a cremar-ho tot. L'Ebrez i jo vam córrer com uns esperitats cap allà. Ell no parava de fer fotografies, però jo aquell dia vaig despertar de nou del meu somni, del meu desànim. S'estava encarregant de forma sistemàtica la nostra història, la nostra cultura, en una perfecta maniobra d'aniquilament d'un poble. I vaig començar a tret dintre, dins les flames, com molts ciutadans, per mirar de salvar el que poguéssim. Aquella descàrrega d'adrenalina, de por, va ser la que va curtir i circuitar el meu cervell i em va tornar a l'estadi anterior. Llavors tornava a ser jo mateix, el Franc de sempre, el que no podia consentir que es cremés la joia patrimonial més important que teníem. Per en Franc, allò era el pitjor que podia passar. El primer violí de la jove orquestra de Sarajevo, llicenciat en Història d'Art i doctor especialista en Art del Renaixement, havia treballat cada estiu a la biblioteca des que tenia 18 anys i per això sabia que havia 3 milions de publicacions, però sobretot 6.000 llibres i vells manuscrits de gran valor que s'havien de salvar quan fos, encara per fer-ho, i hagués de deixar la vida. Aquella nit va ser terrible. Una cadena humana es va establir per intentar treure els llibres més importants de les flames. Vaig perdre l'Everest de vista perquè ell només intentava fer fotos, fer la seva feina. Però en un moment que el vaig veure, que tot allò tremolava i cridava d'una manera que mai no havia sentit, vaig saber que la seva indignació havia arribat fins a uns límits màxims i que només esperava el seu torn per esclatar. Llavors em va deixar de les fotos i em va venir a trobar al principi de la cadena per salvar la nostra història. I en aquell moment el periodista havia deixat de ser un professional de la narració, de l'horror, per esdevenir home. Havia arribat en aquell punt d'inflexió que sempre expliquen els fotògrafs dels indrets en conflicte, el punt en què deixes de fer fotos dels cadàvers per intentar recuperar-ne els cossos de sota les runes.